3CAT original. De nit, vista aèria d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Una producció de 3CAT. Vistes de Barcelona al crepuscle.
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats.
Amb Goroka i True Crime Factory.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no en tenen de sensibilitats.
De nit, als estudis de Catalunya Ràdio.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. El 12 de novembre del 2010, a Vilassar de Dalt, els amics, familiars i veïns de la Carme Blanc estan neguitosos perquè no respon al telèfon ni ha donat cap senyal de vida en tot el matí. Quan la troben, ningú es pot creure el que ha passat. Els protagonistes d'aquesta història hauran d'esperar anys perquè resolgui el cas. Una libèl·lula hi tindrà un paper important. Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns auriculars i assenyala la càmera amb el dit.
Comencem.
Sobre fons negre, Crims, de Carles Porta. En la penombra, unes escales.
Estàvem a casa, a les 2:50, així. Mi germana diu, aneu a mirar a veure si la Carme s'ha caigut o li ha passat alguna. Entrem, veiem que tot està mogut. Dius, aquí han entrat a robar. Tot això aquí, a veure si tenim el que sigui aquí i ens foto mal tanto. Era de pel·lícula. El que t'estranya és on és la Carme.
En la foscor, algú obre una porta. En grans majúscules sobre fons negre, libèl·lula. Primer pla de l'objectiu d'una càmera de fotos. En fotografies, una dona rossa d'uns 50 anys.
La Carme feia de canguro. Molts veïns que van adoptar un nen el anava a recollir a l'escola. Tenien la casa al costat mateix, paret per paret.
Àgata Mataró, amiga de Carme Blanc.
Ella era molt canallera, sempre havia sigut molt, molt canallera. I estava encantada amb el nen.
En diapositives, la Carme i un nuvi de joves.
Al casar-se ja ho sabia, que hi havia el risc de no poder tindre fills, i jo sé que va voler adoptar. En el seu temps va voler adoptar.
En una altra foto, la Carme amb 50 anys.
Això que diu l'Àgata, que la Carme volia adoptar, més endavant serà important.
Núria Campins.
Primer la colla havia sigut més grandeta, després...
Cosina de Carme Blanc.
Còpia dels anys, vàrem quedar tres parelles. La Carme amb en Joan, jo amb en Josep i l'Àgata amb en Josep Maria.
Les tres parelles sortien plegades i anàvem a les festes estàndards com Sant Joan, Cap d'Any, la Castanyada. A aquestes dates assenyalades anàvem a sopar fora. I fèiem un viatge de 4-5 dies i anàvem plegats. Era molt maca i era una persona que xerrava pels descosits. Era l'ànima, era com l'ànima del grup, diguéssim. Jo parlava amb ella cada dia, parlava. El mateix dia la vaig estar trucant. Al no contestar-me, vaig pensar que o havia anat a la gestoria o havia anat a la perruqueria.
Vista aèria d'un poble del Maresme.
Vaig pensar, bueno, ja em trucarà, ja parlaré amb ella. I em va trucar l'Alícia. I em diu, està amb tu la Carme? I diu, és que no ha anat a buscar el nen. I diu, i té el cotxe aparcat a davant de la porta. I diu, no l'ha bellugat.
Vilassar de Dalt, 12 de novembre de 2010.
I dic, que raro, perquè ella sempre agafa el cotxe. El meu pensament, dic, ha caigut per les escales, o li he donat un ictus, o no ho sé.
Està al punt de dinar, la meva dona, el meu fill i jo. Tenim els plats a taula.
Josep Roca, cosí de Carme Blanc.
I va ser quan van trucar la Núria, va ser l'Àgata que la va trucar, i li va dir si sabia alguna cosa de la Carme, perquè l'estaven trucant i la Carme no contestava.
I em diu l'Àgata, que sap si la Carme tenia d'anar a algun lloc? Jo dic, ostres, no ho sé. Vaig trucant en Joan, el marit de la Carme. Joan, la Carme tenia d'anar a algun lloc. És que és molt estrany. Trobo molt raro que tingui el cotxe allà davant, que no l'hagi tret. Mira, nosaltres ja baixem. Bueno, doncs jo també baixaré.
vista zenital d'un cotxe circulant per una carretera estreta entre boscos.
El marit i amics de la Carme trigaran una mica en arribar a la casa. Els veïns s'avancen.
Entrem, la porta de ferro de fora estava obert. La porta principal estava tancada.
Modest Roca, veí de Carme Blanc.
I quan anem per darrere veiem que la porta de lo que és l'accés al garatge és una porta de ferro. I el que ens va estranyar és que aquella porta estigués oberta.
Va començar a entrar un, a l'altre. Hòstia, vaig veure que estava tot allò, doncs, mogut.
Xavier Roca, veí de Carme Blanc.
I això és que ja anem a la planta del menjador.
S'obre una porta al capdavall de les escales.
Bolsos per terra. Roba per terra. Dius, aquí ha de passar alguna cosa. Primer no et dones compte perquè vas amb calent. Però acollona una mica. Jo dic, jo no pujo si no agafo un barrot cap amunt i registrant. Jo em vaig cap a un cantó, el veí cap a un altre, el Xavier se'n va cap a l'habitació, que representa que era la de matrimoni.
En la foscor, una mà entreobre una porta.
I esclar, estava que es veia una mica, però perquè havia una finestra que estava amb la persiana a mitges. Miro, dic, ostres, quin susto m'ha fet el maniquí.
Collons, un maniquí. I clar, quan diu el del maniquí, tornem enrere, entrem, veiem a la Carme allà, en el llit, són dècimes de segon, però veus que té sang a la cara, i sí, sí, després comprovem que la Carme està morta.
Una ambulància amb les sirenes en marxa circula cap a un poble.
Nosaltres vàrem arribar, ja vaig trobar l'Àgata també. Ens vam abraçar i de seguida ens van fer entrar en una ambulància.
Imatges d'arxiu d'un carrer precintat.
I allà dintre vàrem trobar en Joan. Tot l'altre van ser plors.
Caporal Jordi Mora.
El 12 de novembre del 2010 arriba al grup d'homicidis un avís de que ha aparegut una dona en el llit de casa seva que presenta una sintomatologia evident d'haver estat assassinada.
Divisió d'Investigació Criminal, Mossos d'Esquadra.
El primer pensament que tenim quan anem cap allà és pensar que hi ha hagut algun tipus de robatori o algun tipus d'assalt en aquell domicili.
Mosso Martí Esquerra.
Quan arribem a la primera planta i entrem en el dormitori conjugal, ens trobem el cos sense vida de la Maria Carme Blanc.
Investigació criminal, Mossos d'Esquadra.
La Carme es trobava en el seu llit, boca terrosa, i en evidents símptomes d'una mort violenta d'origen criminal.
Presenta unes lesions molt importants en la part alta del cos. A l'esquena i a la part dreta de la cara, el coll i el cap.
Durant l'aixecament ja es veu que hi ha dues armes homicides. Les ferides que té tant al coll com a l'esquena i a la cara són ferides per arma blanca, un ganivet. L'altra arma que veiem és una arma contundent, una arma que s'utilitza per cop. La mandíbula estava trencada pel ganivet, per la fulla.
Manel Sales, forense.
Ha de ser una arma relativament robusta, molt resistent per trencar la mandíbula, perquè si no es trenca la fulla.
Trobem ganivets, trobem altres elements que òbviament s'estudien, però en cap cas trobem l'arma homicida, ni per un cantó ni per l'altre. El primer que crida l'atenció quan es comença a analitzar el cos de la víctima i a fer l'aixecament de cadàver és que l'adredor té unes marques de punyalades, uns forats, que encaixen perfectament amb unes ferides que la Carme presenta en la part superior de l'esquena. Permet presumir que la persona que l'ha apunyalat ho ha fet quan ella estava tapada dintre de l'adredor.
Això indica que estava dormint i, quan s'ha despertat, ha intentat fugir per l'altra banda del llit.
Un company de policia científica detecta que en el dormitori hi ha un despertador en el costat de on dormia la Mari Garba Blanc. S'activa l'alarma.
Subratllat en un document, l'alarma estava posada a les 7:15 hores.
Un cop estudiat, veiem que si no s'aturava, al cap de 12 hores seguia sonant. Què ens fa pensar això? La van matar abans de que pogués aturar ella el despertador.
El registre que s'ha produït en aquella casa és una miqueta rar.
El primer en què ens fixem és que els accessos al domicili no estan forçats.
Hi han coses que no s'han tocat, objectes de valor que no s'han sostret.
També trobem diners en efectiu.
4.700 euros, aproximadament.
Veiem un seguit de fruites, mandarines. La caixa es trobava a sobre un moble, però el seu contingut estava al terra. Qui torna a deixar una caixa en el seu lloc? Si ha caigut, el més lògic seria que la caixa es trobés al terra juntament amb el contingut.
En una fotografia, una prova amb el número 24.
En el cos de la Carme, a la part alta de l'entrecuix, es troba entaforada una peça de roba, un tanga masculí, amb forma de la trompa d'elefant.
Aquest detall tan vexatori no ens encaixa gens. No feia falta si es comés un robatori.
En blanc i negre, un llençol tacat.
La persona que ha agredit a la Carme ho ha fet amb molta violència, amb una violència del tot innecessària.
L'habitació està plena de sang, concentrada especialment en el llit, però també trobem restes de sang a les parets i els interruptors d'accés al dormitori.
Aquesta sang està concentrada en la part interna de l'interruptor i no hi ha marques de tanteig. Si tu no coneixes el domicili, per encendre un interruptor quan vas tacat de sang, que encertis a la primera, és un fet molt destacable que ens crida l'atenció. Tots els armaris que es troben regirats en l'habitació dels fets, només hi ha la roba regirada de la Carme Blanc. I a més, aquesta roba que ens trobem tota escampada pel terra, ens la trobem que sembla que s'hagi anat deixant mentre la persona que ho escampava anava tirant marxa enrere mentre anava tirant la roba per terra.
Això ens fa pensar que la persona, la intenció que portava és, en primera instància, matar a la Carme i després manipular tota la resta amb tranquil·litat per al domicili.
Imatges de la sala d'estar desordenada.
Una de les coses que en el registre ens crida molt l'atenció és la troballa d'una fotografia que està arrugada, que està enmig del menjador. Quan vam desplegar aquesta fotografia, vam veure que era una fotografia de la Carme sostenint un bebè. És obvi que qui havia arrugat aquella fotografia podia tenir algun tipus d'emoció, i no bona, cap a la Carme i aquella fotografia, o el que significava aquella fotografia.
També trobem una factura entre la documentació corresponent al telèfon d'algú del domicili. Ens fixem que hi ha una sèrie de trucades al mateix número de telèfon mòbil que estan puntejades.
En el terra es troba una nota manuscrita que posa pau a casa, arreglar problemes. Presumim que l'ha escrit la Carme Blanc i interpretem, per tant, que aquest propòsit té a veure amb la seva relació matrimonial amb el Joan Puigpè i amb el seu marit. És un indici clar de que podria haver algun tipus de problema dintre del matrimoni.
Amb aquest pau a casa, arreglar problemes, els Mossos citen a declarar el marit de la Carme.
Sobrescrits fragments de la declaració.
Declare que la nit dels fets va estar a casa amb la seva dona.
El dia d'ahir vaig anar a dormir amb la meva muller.
Que es va llevar a les 6 per passejar el gos.
A les 6:45 he marxat a treballar i la meva dona s'ha quedat dormint al llit.
A 6:45 va sortir de casa i va conduir per la pista forestal fins a la seva feina de ferrer, on va arribar a 8:15.
Vam localitzar càmeres a un institut proper. Es va poder determinar que sobre el voltant de les 6:45 passava un cotxe que encaixava amb la declaració del Joan, en què manifestava que ell havia abandonat el domicili al voltant d'aquella hora per anar a treballar.
i no és fins a les 2 aproximadament que rep una trucada d'en Josep i de la Núria que li diuen que no troben i no agafa el telèfon la Carme i que no saben on està i per què no contesta. Aleshores ell ens explica que fa un parell de trucades a aquella hora a la Carme i que com que no contesta agafa el cotxe i s'adreça cap a Vilassar de Dalt.
Els Mossos hauran de comprovar la coartada del Joan, que de moment encaixa. Però i la nota Pau a casa arreglar problemes? I la factura puntejada?
Necessitem saber si el matrimoni funcionava, si s'havien plantejat un divorci o no, si hi havia algun amant o no.
Sobrescrits fragments de la declaració d'en Joan.
Sobre la relació de parella diu que estaven bé, que no tenien cap crisi ni cap intenció de separar-se.
El Joan en tot moment manifesta que tenien una relació absolutament normal, cordial, amb els problemes habituals que pot tenir qualsevol matrimoni.
En relata en la seva declaració que el dia abans dels fets, la nit abans, va haver-hi una petita discussió amb la Carme per unes trucades.
Que a la Carme no li havia fet massa gràcia i que li havia preguntat qui era la persona a la que trucava tan sovint, no? Però ell li va treure ferro a la qüestió i no va dir que això havia sigut un problema per la Carme en absolut.
Els Mossos el deixen marxar i el Joan es reuneix amb la seva colla d'amics.
Va tornar dient aquests Mossos que són uns malparits, que només criden, que si em diuen que he sigut jo...
Que m'han fet despullar, que m'han mirat l'esquena i se l'havia esgarrapada. Perquè també hi ha allò del poli bueno i el poli malo. Dic, no sé si això és el mateix que t'estan aplicant a tu o no, però dic, jo crec que això és el procediment normal.
I el dilluns vaig a treballar i em truquen els Mossos i em pregunten quina és la seva primera hipòtesi. Dic, pues un robatori. I diu, els lladres no actuen d'aquesta manera. I llavors totes les preguntes eren Joan, 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 de la primera a l'última. I vaig sortir d'allà molt, molt espantada.
I parlem de si pot ser, si no pot ser, però jo sempre pensant que no pot ser, que no pot ser.
I és que tots els indicis van cap a ell, com si ell fos l'assassí, i hosti, costa de creure això, i jo no m'ho acabo d'empassar.
5 després del crim, 17 de novembre de 2010.
Vilassar de Dalt continua commocionat per l'assassinat divendres passat d'una dona a casa seva. El cas està sota secret de sumari, mentre els Mossos continuen una investigació en què, de moment, no es descarta cap hipòtesi.
Durant aquells anys hi havia una onada molt forta de robatoris a domicilis per bandes albanocosovars. Per tant, era una opció que es contemplava.
Els Mossos estan darrere d'una banda o bandes que estan entrant a robar a cases de pobles del sud del Maresme, sobretot en urbanitzacions.
D'una manera molt expeditiva i no dubten en qualsevol moment a utilitzar la violència.
Imatges policials.
Els 8 detinguts d'entre 20 i 32 anys i origen albanès accedien a la segona planta dels xalets mentre les famílies sopaven.
Ara han entrat a la casa de la meva dreta i a la meva esquerra. De moment ens hem salvat, però estem amb aquesta loteria.
Com a conseqüència, els veïns han instal·lat càmeres i detectors de moviments per sentir-se més segurs.
I la gent va quedar una mica com acollonida. Si han entrat en aquí, poden entrar a casa. Bueno, el que pensem tots, no?
Un titular, el Maresme es blinda.
Els de les alarmes van fer el gran negoci, perquè tots els veïns van posar alarma. Clar, que si han entrat a robar, que jo em poso alarma, vull dir que, escolta, van fer el gran negoci.
Ella, allò que de vegades parlaves i deia, ui, jo, si m'entressin a robar, mira, que jo no hi sigui. Si sóc, els hi diré, mira, agafeu el que vulgueu, però deixeu-me estar. Doncs sí, mala sort, bueno, més que mala sort.
Una de les primeres gestions que es fan a l'hora de començar a fer les investigacions és precisament fer un estudi de totes les dades que hi poden existir en quant a robatoris que ha pogut patir tota aquella zona residencial on està el domicili dels fets. De 13 robatoris que es denuncien en l'any 2010 en allà, no n'hi havia cap que tingués circumstàncies que fossin assimilables a l'escena que ens havíem trobat al domicili de la Carme Blanc. A mesura que la hipòtesi d'un assassinat va prenent cos i, per tant, de forma simultània, les altres possibilitats van perdent força. L'equip investigador tenim clar que el presumpte autor és molt possible que pugui ser el seu marit. Es planteja que una de les úniques maneres que podem aconseguir càrrega probatòria és a través d'intervenir les comunicacions del Joan Puigpell.
18 dies després del crim, 30 de novembre de 2010. Un veí pregunta...
¿Cómo estás, Joan?
Mira, aguantando, tengo que aguantar el golpe. Cuesta mucho, pero es así.
Sí. Bueno, Joan,
bueno, Joan, lo siento, sabes que os apreciaba mucho. Una vaina.
Joan no sabe nada, ¿no?
No se sabe nada, está en secreto del sumario y no se sabe nada de nada. Y el día que se sepa algo, primero de saberlo seremos nosotros. A ver, se ha hablado mucho.
Uy.
Se habla mucho, pero nada.
Ya, bueno, la gente van diciendo barbaridades, pero bueno, mira, ¿sabes qué? Que la gente tiene mucho pico.
Entre els veïns hi ha dues postures. Els que creuen que ha estat el marit i els que creuen que ha estat un robatori.
Es parla i molta gent té sospites que ha sigut el marit. Jo no.
Ni l'Àgata ni ningú de la colla no creu que el Joan estigui involucrat en el crim i li fan costat cada dia.
El que mirem és d'estalviar-li parlar del robatori, de la Carmen, de pobreta el que li deu haver passat, tot això ens ho menjàvem.
Mira, almenys em distrec una mica, surto amb ells.
Home, clar, això és el que has de fer, anar a caçar, anar a buscar bolets, tot el que feies normalment, clar, només faltaria.
No, i mira, he anat passant les hores i anar passant els dies, aviam, que em diguin alguna cosa, perquè el jutjat encara no em dit res.
Bueno, bé, i és que ara veiem molt mals dies, amb tantes festes.
Bueno, però aviam, si es donen les claus.
Sí. Almenys que et deixessin agafar coses i te diguessin ja alguna cosa, que estiguessis més tranquil.
Jutjat de Mataró.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Comunicarle que, bueno, se ha acordado que puede ya volver a su domicilio, que puede pasar a recoger por el juzgado, pues, las llaves.
Vale. Bueno, yo, a ver, si es sincero, yo allí me iré a vivir ya. ¿Me entiende? Yo cogeré las llaves porque necesito ropa, que no tengo ropa. Pero yo...
Ah, sí, bueno, es su vivienda, pues...
Ya, pero usted comprende, ¿no? De momento yo no viviré en aquella casa.
Els Mossos tornen a investigar si el que va dir el Joan que havia fet la nit del crim és veritat. Ell havia explicat que va estar tota la nit a casa seua, que va dormir amb la Carme i l'endemà va anar ben d'hora al taller de forja on treballa. Atenció al que diuen els repetidors de telefonia.
La nit del dia dels fets, el Joan ha efectuat dues trucades a les 12:53 minuts i a la 1:08 minuts en les que el repetidor que li dona cobertura en aquella trucada surt que està a Vilassar, després està a Vilanova del Vallès i acaba a Montornès. No encaixava que el Joan estigués a Montornès del Vallès a la 1:08 minuts quan ell ens havia manifestat que no havia sortit de casa aquella nit.
Què hi feia de matinada a Montornès del Vallès? Ja hi arribarem. Els Mossos investiguen de qui és el número que surt tantes vegades puntejat a la factura del telèfon. Comencen les sorpreses.
En una foto, una jove de cabellera fosca.
La Sandra és una senyora que havia treballat per nosaltres i a partir de llavors va estar fent el servei d'interna a casa dels pares del Joan.
La Sandra és una persona que en aquell moment tenia aproximadament 31 anys, que ha vingut sola a Espanya, és provinent de Paraguai, ha hagut de treballar molt per la seva filla i tirar-la endavant, fent feines, treballant a cases, cuidant a gent gran.
El següent pas de la investigació va ser citar a la Sandra per escoltar-la de declaració i a veure el relat del seu testimoni, què ens podia aportar. Ens sorprèn i ens manifesta obertament Que sí.
Sobrescrita la declaració.
Que realment manté una relació extramatrimonial amb el Joan Puigpell.
Empezamos a mantener una relación que dura hasta el día de hoy.
Concretament des que ella va entrar a treballar cuidant els seus pares.
Me explicó que estaba muy mal con su mujer, que no se entendía con ella y quería irse de casa.
I que aquesta relació ve donada perquè el matrimoni passava per uns mals moments i volia separar-se i volia començar una nova vida i sembla que s'enamoren i comencen una relació. Que reconegui obertament aquesta relació entra en contraposició amb el relat del Joan. Això és un punt a favor pels investigadors per pensar que la línia d'investigació que portem és la correcta.
S'intercalen imatges de les flames d'una forja amb les d'un cotxe circulant en la penombra.
Els investigadors han descartat definitivament cap altre sospitós perquè no troben motius per investigar ningú més i se centren en el marit de la víctima. Però ho han de provar. Tenen les esperances posades en la intervenció telefònica i tindran una sorpresa. Però no en les trucades que agafa el Joan, sinó en les que no agafa.
El mòbil al que llama està apagado o fuera de cobertura. El mòbil al que llama està apagado o fuera...
Ens n'adonem que ha rebut moltíssimes trucades de la Sandra que ell no ha contestat. I estem parlant d'un volum que superen les 800-900 trucades. La insistència de les trucades que fa la Sandra té certa coherència respecte al que ella diu que eren amants, però respecte a ell és com si no la conegués o com si no hi volgués parlar absolutament per res.
En paral·lel a la investigació dels Mossos, els amics de la colla continuen fent costat al Joan.
Que t'han robat els diners i les joies, ja ho has vist.
Bueno, en Tibia no els sentis, no n'hi ha cap. I on hi havia les joies, tampoc.
Dic, si t'han robat les joies i tot això, diria la policia, diria els Mossos d'Esquadra, mira, m'han robat això, això, això i això. Si per desgràcia o per sort el troben, i és una pista per anar darrere qui ha pogut fer això. Sí, 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 que ho faré, que ho faré.
En Josep diu...
Aquí s'ha trobat a faltar diners, i el que dius són les joies de la Carme també han desaparegut totes, no?
En Joan, no n'hi ha ni una.
Però tu te'n recordes el que ella tenia de joies més o menys? Sí, sí, més o menys, sí. Doncs comença a rumiar i fes un recompte. Si en falta, és que algú se les va emportar.
La Carme, bueno, tenia dos locals. La casa dels meus tios, els seus pares, i la casa, doncs, allà on vivien.
Valorada en 420.000 euros.
Jo li vaig dir, escolta, Joan, dic, saps si la Carme ha fet testament o no? Diu, oh, no ho sé, jo no, jo sí que n'he fet. Però jo no sé si ja l'ha fet.
Una de les coses que ens arriben és la informació respecte al testament de la Carme. No havia deixat testament. El Joan era l'hereu universal de tots els béns. També ens arriba informació respecte a una assegurança de vida que també cobria inclús l'homicidi dolós. El beneficiari d'aquella assegurança també era el Joan.
En primer pla, una flamarada a la forja. Reflectida en una paret, una silueta pica amb un gran martell.
Els investigadors creuen que tenen prou indicis contra el Joan. El 16 de març del 2011, 4 mesos després del crim, el detenen.
Ell es mostra molt tranquil, fins i tot distant. Va callar, ho va acceptar i no va col·laborar ni va interactuar amb els agents.
La detenció del Joan provoca el desconcert entre la colla d'amics que porten 4 mesos fent-li costat.
Penso que no és possible. Que sí que l'han detingut, però que estan equivocats.
Sempre ens esperàvem que els Mossos trobessin algú. Mira aquest o mira l'altre. Sí que llavors ja comences a tindre dubtes, dubtes.
Els hi cau el món a sobre, perquè ells han estat recolzant en el Joan durant tots aquests mesos, fent-li companyia, ajudant-lo, pensant que el Joan no tenia absolutament res a veure amb tot això. Posteriorment, el Josep i la Núria agafen un advocat per exercir d'acusació i tenir accés a les diligències, tenir accés a la investigació. quan ells tenen accés, comencen a adonar-se que el Joan els ha mentit.
Sobre la nit dels fets, l'imputat declara: "El dia d'ahir vaig anar a dormir amb la meva muller." El telèfon mòbil de l'imputat queda enregistrat en un repetidor de Montornès del Vallès a la 1:08 de la matinada. Sobre la relació amb la seva dona, l'imputat declara: "La nostra relació era bona. No estàvem passant per cap crisi ni teníem intenció de separar-nos."
Després de llegir les mentides del Joan, la Núria recorda una conversa que va mantenir amb la Carme.
"Jo, l'última vegada que hi parlo, em truca ella un dissabte plorant. Que en Joan només trucava amb un número de telèfon, que segurament s'entenia amb algú. Jo només vaig estar per... Va, dona, deixa-ho estar. Com vols que en Joan faci això? Que no pot ser." Després de llegir el sumari i veure que tot el que ens havia dit que havia fet aquella nit, doncs, eren un sac de mentides, va ser el final de la relació.
"Aquí s'ha acabat. Avui és l'últim dia que es parla d'aquest senyor, que se'l té en compte per alguna cosa. Aquest tio, punt i a part, així de clar. Tinc la sensació que ha sigut un burro tot aquest temps, que l'he anat convidant a casa, tinguent-lo com un germà, i resulta que a l'hora de la veritat el que ha sigut és un traïdor, així de clar. Ens ha pres el pèl a tots i ens ha manegat a tots. Aquesta és la sensació que tens després, que ha sigut un drop, un burro, ni més ni menys."
Recordeu la foto rebregada on apareixia la Carme amb un nadó? Els Mossos investiguen què pot haver-hi al darrere.
La fotografia de la Carme Blanc amb el nadó que vam trobar arrugada i el coneixement que teníem de que el Joan i la Carme no tenien fills va motivar que féssim una petició judicial per tal de que la Generalitat ens informés si ells dos com a matrimoni havien fet algun tipus de sol·licitud per fer una adopció d'alguna criatura. Ens van contestar posteriorment que havien fet 3 peticions diferents. Els 3 informes psicosocials parlaven de la figura del Joan Puigpei com una persona que no era aconsellable que pogués adoptar cap criatura o que pogués exercir de pare de cap criatura adoptada.
Només 2 dies després de la detenció i contra tot pronòstic, el jutge deixa en llibertat amb càrrecs al Joan per falta de proves. La notícia cau com un gerro d'aigua freda en el grup d'amics.
"Durant tot aquest temps jo segueixo anant a emprenyar els Mossos cada setmana. Els Mossos ens van dir: nosaltres deixarem això aparcat, però no ho pararem. I perquè nosaltres no el deixem mai un cas fins que el resolem."
El malson d'un investigador d'homicidis és saber des del minut 1 qui és l'autor i no poder-ho demostrar.
Els Mossos hauran de trobar noves proves contra el Joan, cosa que no sembla fàcil.
9 mesos després del crim.
La persona que menys s'esperen i sense voler-ho els donarà un cop de mà.
Sobre l'agost del 2011 tenim coneixement de que la Sandra s'ha presentat a la comissaria de Granollers i vol denunciar una sèrie d'amenaces que ha rebut.
El primer que fem és veure quin tipus de cartes havia rebut. Una era feta amb pedaços de revistes.
Veu ficcionada.
"Guapa, feliz cumpleaños, será el último. Tú y él no serán felices. Haré todo para destruirlos a los dos. Nadie sabrá nada, los voy a matar. Cuídate, quedarás sin vida como la flor."
I l'altra és manuscrita i això també ens obre un ventall de possibilitats.
"Yo le mandé matar a su mujer y me alegro que sea el único sospechoso. Así no estarán juntos. Ni tú ni nadie se imagina quién soy. Digan lo que digan, nadie les va a creer. Te juro que la próxima serás tú y él luego. Estoy muy contento por todo. Ojalá que todos se mueran."
Aquestes amenaces no ens les vam creure. D'entrada ja vam pensar que era un exercici flagrant de voler encobrir en el Joan Puigpei. Has volgut ajudar el Joan i potser el que has fet és posar-te de peus a la gallera.
Aprofitem aquesta oportunitat que ens brinda la Sandra per veure quin tipus d'implicació pot tenir ella en el cas. Passarà de ser testimoni a ser persona investigada.
Aleshores, al juny del 2012, reobrim el cas i el que faig és una relectura. Agafar tot el cas, les escoltes telefòniques, totes les diligències que s'han practicat, les fotografies, els indicis, a veure si podem aconseguir filar una acusació fonamentada amb el que se'n diu una prova indirecta.
La Sandra ha passat de testimoni a objectiu prioritari de la investigació, un fet que encara s'incrementa quan arriben els resultats pericials de les amenaces anònimes que suposadament va rebre a casa seva. Les conclusions no sorprenen els investigadors.
En fotografies?
A principis del mes d'octubre ens arriba l'informe pericial grafístic.
Lletres comparades.
Constata que la Sandra és qui ha fet els anònims en contra de si mateixa. Per tant, arribem a la conclusió claríssima que l'objectiu de simular aquest delicte era exonerar en el Joan Puigpell de l'homicidi.
Nit del crim, 12 de novembre de 2010.
Clar, aquí hi ha una cosa que en el reanàlisis pren una importància cabdal. El fet de que el Joan, la nit dels fets, se'n va a Montornès. Ella vivia a Montornès. Podem descartar que el Joan i la Sandra maten a la Carme i després torna cap al seu domicili? No ho podem descartar. La Sandra podia estar amb el Joan.
En relació als indicis recollits de la primera fase de la investigació, també recuperem el de les trucades telefòniques i intentem buscar patrons de conducta.
El Joan, cada matí, a les 6:45, quan passejava el seu gos, trucava a la Sandra. Cada dia feia el mateix.
El dia dels fets, el Joan no truca a la Sandra. Això ens fan pensar que ell ha trencat la seva rutina i és molt clarificador. S'ha produït l'assassinat i el Joan té molta feina a modificar l'escenari del crim.
Una de les coses que ens n'adonem en el reanàlisis és que la Sandra, en seu judicial, va manifestar que el Joan la va trucar a les 12 del migdia del dia dels fets, dient-li que alguna cosa havia passat a casa seva.
Sobrescrit, a las 12 Joan me llamó para decirme que iba para su casa porque había pasado algo, que no sabía si alguien había entrado en casa y le había pasado algo a su mujer.
La Sandra aquí patina i molt, perquè el Joan, teòricament, el primer coneixement que té de que ha passat alguna cosa a casa seva amb la Carme és amb una trucada que li fa a la Núria a les 14:04.
Un cotxe circula entre boscos.
El que volíem comprovar era si el Joan tenia un pla preconcebut i si els seus objectius s'estaven complint o no.
El primer que es planteja és, molt bé, el Joan tenia l'objectiu de matar a la seva parella, a la seva dona, i poder estar amb la seva amant, però és que, a més, beneficiar-se de tot el patrimoni. Quan passen 2 anys i jo faig la reanàlisi de tot el cas, això ja s'ha produït.
Detectem en Joan com va cobrar els lloguers dels locals cara de la Carme. I també fem seguiments a la Sandra. A veure, després de tant de temps, quina és l'actitud de la parella. Si bé per telèfon no hi ha comunicació entre ells, sí que els seguiments els detectem plegats i que fan vida normal, vida de parella.
Enmig d'aquestes circumstàncies, el Joan i la Sandra busquen una ajuda màgica.
Una pitonissa diu: ¿qué te interesa más, tu vida energética o tu vida sentimental, mi cielo? Mira, son las dos cosas que me interesan porque ahora mismo estoy en pareja, pero no es como yo quisiera. ¿Y cómo se llama él, mi vida?
Él se llama Juan.
Tú vas a imaginarte que Juan está a tu lado derecho para que yo lo pueda ver.
Ya.
Veo en este mismo instante, corazón, un anhelo tuyo de poder avanzar, pero te estoy viendo como si tuvieras un ancla amarrada a tu pie izquierdo que no te deja hacerlo con facilidad.
Ya.
A ver. Wow. Yo te voy a decir, yo a tu pareja Juan lo veo mi vida con la carta del diablo. ¿Hace cuánto estás con este chico?
5 años ya.
5 años ya, siempre me da lo que puede y lo que yo necesito, me da todo lo que le pido prácticamente. Bueno, mi amor, pues vamos entonces a hacer lo siguiente. Yo te voy a purificar las cartas para darle movimiento a tu destino. Seres de la luz que brillan para mí, junto a mí. Déjame ver con tus ojos lo invisible. Préstame tus alas para levantarme de las caídas cuando las mías estén rotas. Gabinete Esotéric.
Hola, Sandra.
Hola, sí.
Que te iba a dar los precios para que lo supieras ya, para decirme cuál quieres hacer.
Ah, vale.
Mira, hay uno de 900, otro de 1500 y otro de 2000.
¿Qué diferencia tiene el de 900 con los otros?
No, que son mucho más fuertes, hija.
Sobrescrit la Sandra Diu. Amor, me llamó la Pepi para darme los precios del trabajo ritual. Hay de 900, de 1200 y de 2000. Dice que estos son los precios porque lo que tienes tú es muy malo. Dice que el más caro hace 10 veces más que el de 900. Anjuan respon, bueno, se tiene que hacer. Y ella, bien limpio nos iremos, amor. Vale, y tú tranquilo, a ver si ya se soluciona algo.
Ens n'adonem que estan mantenint una relació amb un bufet d'esoterisme, el bufet de la Pepita Villalonga. Detectem inclús que han fet una inversió de 31.000 euros per una neteja d'aura que li ofereixen en aquest bufet.
Gabinet esotèric.
Hola, cariño. Es que te llamo para confirmar la visita esta tarde.
Sí, es muy importante, sí.
¿Piensa que es algo fuerte, cariño?
Sí, por eso ayer llamé a la Pepi, que cómo podíamos pagar en metálico.
Sí, sí, cariño, lo traes en metálico, que no pasa nada. Vosotros lo traéis, me traeréis todos los datos. Yo lo que voy a hacer es ponerme en contacto con el babalao y más que nada para hacerte lo más fuerte que haya, ¿sabes?
A ver si le explican a él por qué él está muy asustado. 3 anys després del crim.
La intervenció de les comunicacions del terminal de la Sandra la portem en paral·lel amb vigilances i seguiments. I en un d'aquests seguiments...
2 de desembre de 2013.
Veiem que es desplacen fins al gabinet esotèric de la Pepita Villalonga. El seguim fins a la localitat de Barcelona.
Un cotxe circula per la ciutat, sobrescrita una conversa entre la Sandra i en Joan.
Hay que pensar en que si té la casa, poner el árbol en la vida.
Joder, cuántas luces, Lucía. Qué bonito, ¿eh? ¿En dónde estamos? Uy, aquí. A ver si llegamos.
És evident que durant el seguiment que els hi van fer, van detectar la nostra presència.
En Joan diu, són ells, sí, sí, és el Martí.
Sí, és el Martí.
Ella diu, que hijo de puta, no és normal que esté ahí detrás tuyo.
Els hi van posar un micro en el cotxe i van descobrir ells que els seguia els Mossos i llavors, bueno, ells es varen esverar, ella també predicava, es va ajupir en el cotxe perquè no la veiessin, però bueno, ja se'ls hi va veure el llautó.
Agáchate, agáchate, que te cazarán, bájate, bájate, agáchate. Joder.
Tranquilo.
Estoy pensando a ver cómo lo haremos. Ahora, cuando entremos en el parking del Hospitalet, tú te bajas y nos encontramos en la tienda y a tomar por culo.
Ay, Dios mío.
Están ahí detrás, no me dejes que a mí me cogen. No, no están ahí detrás, están un poco esquivados. Deben estar en el semáforo aquel otro y ya está. Bájate enseguida ya. No puedo, espérate, por favor, no me asustes. Mira, que ahora no están aquí. Coge la chaqueta, toma, la chaqueta. Nos encontramos allí, ¿eh? Cierra.
En aquest moment de la investigació és evident que tenim un temor perquè es puguin destruir proves o puguin intentar fugir del país i eludir l'acció de la justícia.
Davant aquest risc, demanem que s'intervinguin els seus passaports i també es precipita la detenció de la Sandra.
La flama d'un bufador crema un objecte dins d'un bol.
Amb la detenció de la Sandra, els Mossos entren per primer cop al seu domicili a Montornès del Vallès. Han passat 3 anys del crim.
Quan van fer l'entrada i perquisició en el domicili de la Sandra, trobem unes cartes, tot de reflexions, que fa la Sandra amb si mateixa. I per això tenen molta importància.
La Sandra escriu els seus sentiments en una mena de dietari. 2 mesos abans del crim, el 28 d'agost del 2010, s'expressava així.
Amor, perdóname por escribirte estas palabras, pero lo necesitaba. Te quiero, te amo, te adoro, te necesito, te extraño. Quiero estar contigo para siempre, para siempre. Love you forever.
La Sandra també escriu textos després de la mort de la Carme.
Siempre tuvo la esperanza de que su mujer le diera el divorcio. Me ha dicho que espere un año, que todo tiene solución. Hablamos de muchas cosas, pero nunca me decía que pensara hacer daño a nadie.
Per nosaltres això és un indici claríssim de que ella és molt conscient del que ha fet en Joan.
En una foto, la Sandra fent un petó a la galta d'en Joan.
Els Mossos continuen el registre al domicili de la Sandra i troben un objecte que ho lliga tot.
Trobem una agulla de pit en forma de libèl·lula que per les seves característiques ens va cridar molt l'atenció. Vam pensar que podíem preguntar a la Núria i a en Josep, que tenien tanta amistat amb ells, que si la Carme l'hagués portat, segurament se'n recordarien.
I vam anar als Mossos d'Esquadra, l'Àgata, la Núria i jo, i ens va dir, mireu, hi ha alguna cosa que us soni? I dic, hòstia, sí.
Una libèl·lula que ella me la va comprar i la tenia la Sandra, que ell va dir que l'havien robat, però no va ser cert, perquè el tenia ella.
La Núria es va enfonsar, perquè la va reconèixer, era inconfusible, i tant és així que ens va donar una fotografia en la que es podia veure amb un somriure a la Carme i a la solapa portava la mateixa libèl·lula.
És un moment, com que ja n'hem passat tants de moments dolents, un mes de la... no sé, de la col·lecció.
L'agulla en forma de libèl·lula dona una solució de continuïtat entre tots els fets. És com un símbol de que l'objectiu, el full de ruta que el Joan s'havia marcat amb la Sandra, s'havia consumat.
Tres anys després del crim, els Mossos tornen a inspeccionar la casa de Vilassar on vivien la Carme i el Joan.
En el domicili conjugal del Joan i la Carme, tot i que tot està molt recollit, sí que en l'obertura d'unes caixes trobem una agenda. Una agenda concretament de l'any 2010 i una agenda de la víctima, de la Carme. I trobem una sèrie de numeracions que en principi no ho entenem, però quan les posem en paral·lel amb la factura, notem que casen perfectament. És a dir, la Carme s'anotava en aquella agenda les hores i els minuts en què el seu marit atenia una trucada que segurament ella sospitava que era amb la Sandra.
Una de les anotacions que més ens va cridar l'atenció és una anotació que la Carme va fer el dia 30 d'octubre del 2010, 13 dies abans del seu assassinat. En allà i en majúscules va assenyalar a partir d'avui tot sospita i al costat posava cal gras.
Cal Gras és un restaurant de Cabrils. El dia 31 d'octubre celebrem la castanyada. I amb aquestes que el truquen per telèfon. Se'n va a fora i va estar, no sé, un quart o 20 minuts que allà anàvem esperant. Pensàvem, cony, sí que triga. I ell em va mirar, no vam dir cap paraula, sinó que va ser amb la vista, que jo ho vaig entendre perfectament, que volia dir, mira, veus?
Els Mossos creuen que tenen prou proves, però no han trobat l'arma del crim ni la roba que portava el sospitós.
El Joan és una persona que feia de ferrer i la seva especialitat era la forja.
Ell era el primer d'arribar en el taller, sempre, perquè ho deia.
Vista d'una foguera de la forja.
Una de les possibilitats que des del primer moment es van contemplar és que el Joan, al treballar a la forja, hagués cremat la roba que portava i hagués cremat l'arma o qualsevol cosa que podia implicar-li amb la teòrica sustracció que havia passat en el seu domicili.
Ho devia tirar allà dintre i es va fondre tot. I aquí ningú ha trobat res. I ell va quedar ben tranquil.
El febrer del 2016, més de 5 anys després del crim, se celebra el judici a l'Audiència de Barcelona.
Quan s'assenyala el judici, érem molt conscients que hi havia una quantitat molt gran d'indicis relacionats entre si, però no teníem una prova directa que apuntés en el Joan Puigpey com a presumpte autor.
Un matrimoni normal i corriente, que íbamos a bailar los fines de semana, íbamos a comprar juntos.
Havíem de fer entendre en el tribunal que no només havien de valorar tot allò que es pot veure, sinó tot allò que no hi és i hi hauria de ser. Per exemple, el Joan Puigpey mai va preguntar com anava el cas de la seva dona al llarg dels 3 anys de la investigació.
Jo nunca fui infiel a mi esposa, nunca.
El Joan Puigpey mai va preguntar com havia mort la seva dona, què havia passat, mai.
Senyor Joan, usted mató a su esposa? No.
Declara el Tribunal del Jurado si considera culpable o no culpable al acusado Joan Puigpey Farrés de haber causado la muerte de Carmen Blanche. Votos a favor de la culpabilidad, 9. Votos en contra culpabilidad, 0. Culpable por unanimidad.
Quan rebem la sentència, doncs ben bé, no sé com dir-ho, és com un descans, però bueno, d'aquella manera.
Perquè el que s'ha fet, i de la manera que l'ha matat i tot, no té perdó de Déu.
Les 9 persones van decidir que el tio era culpable. Ell sabia que si no hi havia proves, que això tard o d'hora s'acabaria arxivant. El que no pensava és que nosaltres no desistiríem i els Mossos d'Esquadra tampoc.
Respecte de l'acusada, declare probado o no probado el Tribunal del Jurado si conocía que el acusado Joan Puigpey Farrés había acabado con la vida de su esposa Carmen Blanche.
La Sandra, nosaltres teníem la percepció de que havia participat d'una forma activa en l'homicidi, però també és cert que érem molt conscients que la càrrega probatòria que demostrés això era molt, molt justa.
Aquesta unitat sempre li quedarà el dubte de quin va ser el seu grau de participació. És evident que no ho hem pogut demostrar.
T'has anat acostumant de que la Carmen no hi és, la Carmen no està entre nosaltres. Tu has hagut d'empassar i després acceptar-ho, perquè si no això no et deixa viure. Però el que mai, mai pots oblidar, doncs és el seu assassinat. Ho tindrem a sobre tota la vida.
En Carles Portes treu els cascos i es gira cap a càmera.
Joan Puigpey va ser condemnat a 19 anys de presó. Els cosins de la Carme no només han patit la seva pèrdua, també han hagut d'afrontar la traïció de qui creien que era un bon amic. I mantenen el dubte de si la seva amant hi va participar. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem tan aviat com puguem amb una altra història de foscor.
Sobre una vista nocturna d'un nus de carreteres, els crèdits. La circumferència central s'aproxima fins a cobrir-ho tot de negre. Direcció, Carles Porta. Subdirecció, Laura Tremoleda. Direcció de realització, Santi Baró. Producció executiva Goroka, Guille Cascante. Producció executiva True Crime Factory, Pablo Fernández Masó i Óscar Rodríguez. Producció executiva TV3, Mario Daza i Cristian Trapat. Realització, Xavier Lozano Casoliva. Amb la col·laboració del Departament d'Interior i els Mossos d'Esquadra. Basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio. Una producció de 3CAT amb la col·laboració de Goroka i True Crime Factory. 3CAT 2024.